Universitat Rovira i Virgili, una universitat propera i de qualitat, t'ofereix aquest espai.
5 minuts passen de 4:45 de la tarda. Vostè que em preguntava, senyor Virgili, per la vàlvula del mico, ara entrarem amb vostè, si forma part del mico evolucionat o no. Avui hem conegut que s'han superat els 50.000 contagis a tot el món, però, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. En total ja són 16 les persones que han mort per aquesta malaltia. El director de l'Institut de Salut Global i Patògens Emergents de l'Hospital Mount Sinai de Nova York, Adolfo García Sastre, ha explicat aquest matí al Món a RAC1 que la varroa del mico no causarà tants problemes com el Covid, però que cal anar amb compte.
No va ser tan grande como puede ser la pandemia que ha habido con Covid, pero sin embargo, sí, da problemas y son problemas que pueden pararse con las herramientas que tenemos. Las mismas que ha habido con Covid. Y además, añadiendo a eso, la capacidad de poder vacunar, porque existe una vacuna, y la capacidad de poder tratar, porque existe un tratamiento.
Sastre assegura que s'haurien de produir més dosis de la vacuna i considera que tot plegat es podria haver aturat amb més esforç.
Si se toman las herramientas adecuadas, se puede parar. Quizá ahora es un poco más difícil, porque está mucho más establecido. Pero desde luego esto se podía haber parado con un poco más de esfuerzo.
Ens acompanya a l'estudi de RAC1 una temporada més Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut.
Formen part de l'equip i comptar amb la confiança del míster i que no m'envien...
El míster, escolta, tota
la... Una altra lliga.
Tota la confiança. Tota la confiança que ens
acompanya. Quants portes ja? Saps o no?
No els compta, no els compta. Josep, que estic molt content que continuïs amb nosaltres. Ara que parlàvem de la vora del mico, el senyor Marcelí em preguntava si s'ha de vacunar o no s'ha de vacunar. Bé, primer de tot, el doctor Adolfo García Sastre parlava de les mesures que s'han pres, que s'han arribat una mica... Que s'han pres una mica tard, però s'han pres mesures. A dia d'avui, a Catalunya i també a Espanya, quines mesures s'han pres? Perquè n'ha passat tant de temps que no sé quines són les mesures que s'han pres. I si anem a la baixa amb els contagis o estem, diguéssim, estables amb els contagis?
A veure, les mesures que s'han pres va ser, primer, es va descobrir un problema que no se sabia que existia, es va adaptar les eines de diagnòstic, els mitjans de diagnòstic, es va intentar actuar sobre els grups de més risc. Actuar vol dir arribar a conscienciar i a oferir la comunicació a aquestes poblacions de més risc, i pel que fa, que no som tots, i pel que fa a en quin punt estem en els contagis, vam tenir un increment molt clar, sostingut des de finals de maig fins mitjans de juliol. Des de mitjans de juliol a tota Europa està reduint-se, i falta veure en quina mesura aquesta reducció que tenim és tota ella real o hi ha una part que es deu a un cert retard de notificació de casos al mes d'agost. Però vaja, sembla que el que és Europa en aquesta primera arribada del virus de la varola del mico, ja estem de baixada.
De la varola del mico també es produeixen variants, com per exemple la Covid, no estem parlant del mateix?
No em consta que n'hagi sortit cap que sigui preocupant. Tots els virus es busquen la vida intentant provar mutacions, a veure què els funciona millor. Així com amb la Covid ha tingut molt èxit provant mutacions, perquè ha tingut també molt camp per recórrer, ha tingut moltes oportunitats de provar-ho perquè ha infectat moltíssimes persones, el cas de la varola del mico no és equiparable, i a mi no em consta que hagi sortit en aquest moment cap variant que sigui preocupant.
Aquesta setmana Espanya ha rebut 5.000 noves dosis de la vacuna contra aquesta malaltia. Aquesta vacuna a qui s'administra? Qui vol? Com va això de l'administració d'aquesta vacuna? Ho sabem,
no, mira, totes les vacunes són eines de prevenció i s'administren a poblacions de risc. Això passa amb totes. Amb el cas de la Covid...
Per tant, a qui l'han de vacunar el criden. Li diuen, escolti, vostè s'hauria de vacunar. O com va això? O vas allò que he vist jo al cap i... Bueno, ara no ho veig, però ho havia vist, que la gent anava i es volia vacunar de la Covid i li deien, escolti, vostè ja l'avisarem.
És que és diferent. Mira, amb la Covid, inicialment tots érem població de risc, ara ja no. Amb el cas, per tant, tots érem susceptibles candidats a ser vacunats. En el cas de la varola del mico, no tothom és població de risc. Quina és la població d'alt risc de contagi? Segons el Centre Europeu de Control de Malalties i segons l'Organització Mundial de la Salut. Són persones que tenen múltiples parelles sexuals en poc temps. Aquesta és la població d'alt risc. Per la població general, per la resta de la població, es considera que el risc és molt baix. No és nul, perquè pot passar que una persona es contagiï en un lloc i després doncs, porti el virus a casa, a la seva parella, i contagiï altres persones, però el risc és molt baix. Per tant, qui serien les persones candidates a rebre la vacuna? Aquestes persones que tenen múltiples relacions sexuals amb múltiples intercanvis de parella en poc temps. Aleshores, aquestes persones no se les pot cridar des dels ambulatoris, perquè no està censat.
Per això et pregunto com ho fas, això. Vas allà i dius, escolti, posi-me-la.
No, això és una opció, però una opció. Hi ha un model anterior que és el que va passar amb el VIH. Amb el VIH se sap que el risc de contagi és alt també amb aquest mateix grup de població, i llavors en aquesta població se'ls ofereix una cosa que és la profilaxi preexposició, es diu el PrEP, que és tractament farmacològic en persones que no estan no són portadors del VIH però que tenen el risc de contagiar-se. Aquesta profilaxi preexposició és altament eficaç per evitar contagis. Aleshores hi ha una diguem, estratègia proactiva d'arribar a aquests col·lectius, però no és a través del sistema de salut equiparable al que arriba a la resta dels ciutadans, com anar a l'ambulatori a través del... O sigui, que des de l'ambulatori t'avisin. No és així, sinó que és anar precisament a buscar aquests col·lectius.
Però, escolti, a mi em van explicar que n'hi havia un que havia agafat un dia un patinet d'una persona que havia tingut això del micro, i que després ho va tenir ell només agafant, tocant el patinet de la persona...
Per la suor que hi havia...
Exacte. Això és possible?
En el mànec del patinet.
O era també aquestes invents que surten per la internet?
Desconec aquest cas, no sé si va ser quan jo estava desconnectat de tot aquest mes d'agost, però no em consta aquest cas. En tot cas, em sembla molt altament improbable que això pugui passar, perquè la varola del mico es transmet per un contagi íntim molt estret entre persones. No és una infecció, un virus que es transmeti fàcilment només per l'intercanvi d'un bolígraf, un patinet a través de superfícies. No, requereix un contacte molt estret.
Els que van amb patinets són amb micos, alguns, eh? Això també s'ha de dir que van com micos. Una pregunta, perdona. És possible tenir la varola del mico on el mico té Covid? Sí.
Com?
Tu tens la varola del mico i el mico aquest té el Covid.
Es refereix al mico sapiens. Una persona que pugui tenir al mateix temps varola del mico i Covid. Bueno, vol dir això?
Bueno, però sí, deixem-ho
així. És que no li entes la pregunta.
No, tu tens la varola del mico. El mico no ets tu, no?
Segons el moment del dia.
Bueno, però ara sense bromes, no m'ha parlat seriosament.
Ara vostè em dirà sense bromes.
Va, és que...
Precisament vostè, digui'm.
Varola del mico. Tu no ets el mico, no? Som éssers humans.
No,
tu tens la varola del mico i el mico que té la varola, que et produeix a tu la varola, té el Covid. Ell, el mico.
Però, o sigui, que el mico passi, però... el mico i la Covid.
Però la pregunta quina és?
No, ja entenc.
O sigui, de moment és una exposició.
Si és possible, això. Si és possible
que
una persona
això
tingui la varola del mico d'un mico que té el Covid. Això és la pregunta. Si m'heu de renyar per això...
Miri, vostè pensa coses molt estranyes, però...
Té un cap molt estrany, eh?
Molt
que una persona tingui la varola del mico d'un mico que té la Covid.
Sí. Exacte. I si és possible, ja està. Vull dir,
doncs miri, no crec que sigui impossible.
És una cosa...
Diu que no
és impossible.
No crec que sigui impossible, perquè...
Diu que no és impossible.
Podria ser que un mico
O els micos poden tenir Covid, això sí. Micos poden tenir Covid.
Penso que sí. El virus de la Covid no només infecta els éssers humans, sinó altres mamífers.
Sí.
Hi ha espècies de micos que poden tenir varola del mico.
Disculpeu, el tema del patinet...
No, és que ha fet una pregunta.
És una cosa que a mi m'agradaria que em passés, tenir això.
el tema del patinet és fals, perquè després vam veure que hi havia altres comptes que havien publicat el mateix tuit.
No, vostè es creu el que dèiem ara, les teories de la conspiració, que si el Titanic el van canviar per l'Olímpic, i ara vostè aquí amb l'altra teoria.
Podem fer una pregunta?
Vinga. Que sembla això, vostè pregunta, va. Veure, què pregunta vostè?
El nivell està alt, eh?
Sí, és que superar la de la el mico amb Covid.
No. Com vostè diu, senyor doctor, és un tema molt això de...
No, és que no és més, és periodista, a veure si...
Sí, però periodista de tema de doctor.
No, és periodista de tot, de ciència.
No, de tot no, de doctor. Bueno, el tema és, això hay muy marrí. Ai, muy marrí.
Atengui a articular, a construir una mica la frase, perquè, clar...
Con el tema de la verebra de la mono, hay muy marrí con la gent...
Hi ha molt més risc.
Això és el que estic dient. Si me cortessi, ja l'hauria entès. Hay muy marrí con la gent...
Increïble.
Con la gent que està con varias parelles i tot això.
Sí.
Però jo he sentit que això passa molt, que ha habido molt con orgía de tío. Si tu eres parella oberta con chica, ¿te pasa o no te pasa?
Pot passar. De fet, hi ha hagut casos amb dones, perquè tot i que inicialment els brots inicials es van produir en homes que tenen sexe amb homes, aquests homes que tenen sexe amb homes, no tots ells el tenen només amb homes, sinó que també en poden tenir amb dones. De manera que el brot comença amb un col·lectiu concret, però ningú viu en una bombolla aïllada de la resta de la humanitat. Per tant, podria ser que sí que...
O sea, que jo, si me vaig con otra dona que no sigui la meva parella, que és la parella oberta, lo puc agafar el...
Clar, perquè vostè no sap la dona...
Jo soy parella oberta, con la Yamilé.
No sé què és vostè.
Con la Yamilé, que la meva parella, són parella oberta.
Però la Yamilé, va amb altres homes que han anat amb homes...
Ah, bueno, no sé, el meu fill és bisexual. El meu fill, sí.
Bueno, permeti'm, és que he d'avançar sobre la qüestió. Va.
El Licandro lo mismo fuma
bueno,
que bufa.
Bueno, parlàvem... vostè ha fet una pregunta... Com diu?
El Licandro, el meu fill, lo mismo fuma que bufa. Sí, sí. No hay problema con el tema del gas, porque él lo mismo con gas que con gasoil. Ibri.
No ha acabat d'entendre el tema. No, anava a dir que vostè preguntava lo del Covid, dels micos del Covid,
sí,
i parlant del Covid, l'Organització Mundial de la Salut creu que la baixada de les temperatures als pròxims mesos farà que augmentin les morts i hospitalitzacions a causa del coronavirus. A veure, pregunta pel Josep Corbella. A veure, què
hem de fer?
No, vull dir...
Pot venir
a veure,
ara
estem molt tranquils... hi ha molts pocs casos ingressats de Covid.
Més 16.
És a dir, que
a l'UCI.
Crec que estem molt bé. La pregunta és si és possible que torni amb la tornada del fred, tornem a tenir una onada de Covid. Això és possible, perquè aquí... A veure, la societat ens hem relaxat de tal manera...
S'ha normalitzat, ja.
Aquí no porta mascareta pràcticament ningú, i això que aquí estem assinats.
La Covid és una infecció respiratòria. Sabem que les infeccions respiratòries, quan arriba el fred i tendim a viure en llocs que sortim menys al carrer, estem més tancats, n'hi ha més. Això passa amb grips, passa amb refredats, passa amb múltiples virus respiratoris. I passarà també amb la Covid. El virus de la Covid, en els propers mesos, previsiblement, tindrem novament un increment de contagis. Hem tingut un increment, molts contagis al començament de l'estiu. Ara hem baixat, estem on s'esperava que estiguéssim. Estem ara molt baixos i probablement els propers mesos tornarem a tenir un repunt de contagis. Ara bé, aquest repunt de contagis, si fem les coses bé, no hauria de comportar un repunt important de casos greus, perquè amb la immunitat que tenim entre tots plegats en aquest moment, les característiques d'aquest virus fan que serà molt difícil, gairebé impossible, evitar contagis, però sí que és possible evitar casos greus.
Una de les coses que ha dit aquest matí Adolfo García Sastre és que cal que la gent es posi una dosi de reforç.
És molt difícil erradicar-lo, va ser impossible erradicar-lo, però sí se puede disminuir el número de hospitalizaciones y de muertes causa el virus mediante una adopción de una mayor vacunación y sobre todo revacunaciones en un momento que quizá la gente está cansada de revacunarse, ¿no?
A veure, l'Agència Europea de Medicaments ha aprovat avui mateix les vacunes de Pfizer i Moderna adaptades a l'Omicron. Primera qüestió que li plantejo al Josep Corbella, bueno, quina diferència hi ha entre la que et van posar, i després el conseller Argimon va apuntar que aquesta quarta dosi ens podria arribar a través de la farmacèutica IPRA, i hospitals catalans haurien començat un assaig clínic per estudiar la immunitat de la seva vacuna, tot i que l'Agència Europea de Medicaments no ha autoritzat la comercialització d'aquesta vacuna. On som amb la qüestió de la vacunació?
On som? Les vacunes que hem tingut fins ara es basaven en la variant original de Wuhan. Mm. I aquestes vacunes, de les quals hem rebut la majoria de la població tres dosis, són molt eficaces per prevenir malaltia greu, fins i tot amb les variants actuals, són molt eficaces, però ho són menys per prevenir contagis, especialment amb les variants Omicron. Aleshores, ara arriben les primeres vacunes de Pfizer i de Moderna adaptades a Omicron. Per qui seran? Les vacunes han de ser, ho dèiem abans, per poblacions de risc de cada amb cada infecció, amb cada vacuna. Qui és la població de risc en aquest moment amb les de cara a la Covid? Són les persones que estan en risc de tenir complicacions greus, que això són persones grans, persones immunodeprimides, persones amb altres problemes de salut. No ho és la població adulta sana. La població adulta sana, probablement hi haurà molts contagis en aquest grup de població, però hi haurà molt pocs casos greus. Per tant, en aquest grup probablement no es recomanarà la quarta dosi.
Quina
vacuna? Això és una miqueta complicat en aquest moment.
El conseller Argimon apuntava que la vacuna seria en aquest cas la conselleria apuntava o apostava per la d'IPRA, però clar, aquesta vacuna a dia d'avui no ha estat autoritzada per l'Agència Europea del Medicament. En canvi, avui sí que han autoritzat la modificació de les vacunes Pfizer i Moderna.
A veure, hi havia les originals, que funcionen fins i tot com a quarta dosi funcionaria. Llavors, Pfizer i Moderna, per complicar més les coses, van fer inicialment les vacunes contra la variant U d'Omicron, la BA1, i després han fet contra la BA5, que és la que circula ara i és majoritària. Els Estats Units han aprovat contra BA5. A Europa s'ha aprovat la vacuna contra BA1 i aquestes companyies han demanat l'autorització de la contra la variant que circula ara. Per tant, tenim un ampli ventall de vacunes disponibles. Si circula la variant BA5, el que seria intuïtivament més raonable seria vacunar contra aquesta variant, que és el que es farà als Estats Units, i que amb la que s'ha aprovat avui a Europa no és el que es faria, però que possiblement aquesta vacuna s'aprovarà els propers mesos i s'acabarà fent. Per tant, si es comença a vacunar ara, es farà amb la BA1, si es comença a vacunar d'aquí 2-3 mesos, probablement quan s'hagi aprovat es farà amb la BA5. Aleshores, em preguntaves per IPRA.
Sí.
Vull dir que tot això ja sé que és molt confús.
Però tothom en parla meravelles, però a dia d'avui encara no ha estat autoritzada.
Perquè és del poble de Puigdemont, de Mer. Per això no està aprovada. No cal, no hace falta el científico, te lo dice la Vicenta.
Uh-huh. A veure, la vacuna d'IPRA és una vacuna diferent. No és contra Omicron BA1, és una vacuna que, tal com està feta, actua no contra tota la proteïna S del coronavirus, que és la gran proteïna que surt com una mena de ram de la superfície de la membrana, sinó contra una petita part d'aquesta proteïna, que és la que es fixa a les cèl·lules humanes. Per tant, té un funcionament diferent. I no es basa en les variants Omicron, tampoc en la variant original, sinó en les variants Alfa i Beta, que circulaven inicialment a Sud-àfrica i l'altra, si no recordo malament, era Regne Unit,
No puc ajudar perquè no...
Però, en fi, que són variants que ja no circulen. Aleshores, el que es fa és mirar quina capacitat té aquesta vacuna de generar anticossos contra les variants que circulen ara. Hi ha un seguit de proves que encara es continuen fent, que no han acabat, i quan tinguem els resultats d'aquestes proves, sabrem on són i quines són les prestacions i què es pot esperar d'aquesta vacuna. Abans de tenir aquest resultat, seria prematur dir, funcionarà molt bé o no funcionarà molt bé, no ho sabem encara, falta tenir els resultats de les proves.
L'alfa era la britànica.
El resultat ja te'l dic jo, quin és el resultat. Digues, perdona.
L'alfa era la britànica, efectivament.
És igual. Com si fos la que vindrà demà, com que és del poble Puigdemont.
Bueno, i abans d'acabar, parlarem de, amb el seu permís, Vicenç Martí.
De Serrat, no? De Serrat i dels avenços dels seus vins.
No, parlarem del cardiòleg Valentí Fuster, que ha descobert que unir tres medicaments en una sola píndola disminueix en un 33% la mortalitat. Ho sabia vostè, jo?
Ni m'importa.
Bé, bueno, vam parlar aquí al programa, quan va ser notícia. A veure, la qüestió és per què redueix aquesta, és a dir, un 33% la mortalitat a unir tres píndoles en una.
Mira, aquesta és una història interessant que el... Deixa'm que t'expliqui la història des del començament, perquè això comença fa més de 15 anys que el doctor Fuster va veure que un problema que hi havia en persones que havien tingut un infart és que se'ls receptava una medicació que incluïa múltiples pastilles i hi havia molta gent que li costava o no tenia ganes o li molestava prendre's totes aquestes pastilles, no seguia bé la medicació. I aquestes persones que havien tingut un infart, algunes d'elles tenien més tard un segon infart o un ictus o altres problemes cardiovasculars. Aleshores va pensar, si ajuntem tres fàrmacs diferents, un per la tensió, un pel colesterol i l'altre per la coagulació de la sang junts, i se n'han de prendre una sola al dia, potser ho prendran millor i compliran millor el tractament. I aleshores es va adreçar primer a companyies farmacèutiques a multinacionals. I què li van dir? No ens interessa. No ens interessa, perquè la idea era fer-ho amb fàrmacs genèrics. No ens interessa. Aleshores hi va haver una companyia que sí que li va interessar, que és la companyia Ferrer, de la companyia catalana Ferrer, i van desenvolupar aquesta polipíndola. I aleshores van fer uns primers estudis que van demostrar que les persones que havien que l'havien de prendre perquè havien tingut un accident cardiovascular la prenien millor que les persones que havien de prendre múltiples pastilles al dia, complien millor el tractament. I amb aquests resultats l'Agència Europea de Medicaments va aprovar la polipíndola de Ferrer i l'agència dels Estats Units no la va aprovar.
El que va fer cas al Fuster va ser el Ferrer. T'has fixat? No s'ho esperava el tio.
Està molt bé.
El tio no s'ho esperava, justament el Ferrer. Que no es podien veure, perquè el Fuster i el Ferrer normalment tanquen...
No, bueno, no, però el Ferrer li ha
de putar els claus.
Li ha d'esmolar les eines.
Clar, no.
Estem encallà, que estem amb el moment interessant. L'Agència Europea del Medicament aprova el medicament i l'Agència Americana del Medicament no.
No, perquè es van aprovar només amb les dades que la gent complia millor la medicació, però faltava demostrar que això realment es traduís en un descens dels problemes de salut després. I això és el que ha demostrat aquest nou estudi, 2.500 pacients, 7 països europeus, i hi ha aquesta reducció del 33% de la mortalitat, que és una reducció molt important, i que aporta la prova definitiva que aquest tractament funciona. I probablement a partir d'aquests resultats canviarà la pràctica clínica del seguiment dels pacients que han tingut un infart, s'aprovarà probablement als Estats Units, i molt important, aquesta és una polipíndola que és genèrica, barata, fàcil de prendre i que pot arribar a tot el món. I a tot el món, una de cada tres morts és per malaltia cardiovascular. Per tant, el potencial que té això per millorar la salut global és enorme.
Bueno, i ara què farem, el pastillero?
I després,
amb el bé que anava...
Doncs el redueix.
Amb el bé que anava...
Quan estarà al mercat? O sigui, ja ha sortit o no?
Aquí a Catalunya ja està disponible perquè està aprovada l'Agència Europea del Medicament. A la resta del món, fora d'Europa, no està disponible.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
per acompanyar-nos una temporada més. Molt interessant tot el que hem anat explicant, i el més interessant de tot és, com dèiem, aquesta polipíndola que en fi, que és un avanç per tots aquells que tenen patologies relacionades amb el cor. Un minut, perquè el rellotge veig que va... un minut, arribarem a les 6, i després estrenem secció, una secció d'entreteniment. Per això convidem el senyor Boigas que se'n vagi.
Ah, bé, marxa, doncs. Bé.
Gràcies. Amb Dani Anglès. Fins ara mateix.
Faré un màster a la URB per tenir més oportunitats laborals.
Faré un màster a la URB per poder treballar del que m'agrada.
Tria la teva especialització entre els més de 90 màsters i postgraus presencials i virtuals de la Universitat Rovira i Virgili. Inscriu-t'hi ara. Continua avançant amb la URB.